Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Avui al racó de solidaritat i cooperació coneixerem projectes i breus de Creu Roja al Penedès. Comencem saludant els que ens acompanyen a l'estudi. D'una banda tenim a la Mònica Sanahuja, tècnica de Creu Roja al Penedès. Bon dia, Mònica.
Hola, bon dia.
Ben tornada.
Gràcies.
I també tenim dos voluntaris de l'equip de Drets Humans. La Rosa Casanovas, bon dia.
Hola, bon dia.
I el Robert Long, benvingut.
Bon dia.
I al telèfon, des de Barcelona, ens acompanya també la Marga Puigcernau, tècnica de Cooperació i Drets Humans. Bon dia, Marga.
Bon dia.
Amb la Marga explicarem el projecte de cooperació en el qual participa l'Ajuntament de Vilafranca aquest 2024, un projecte que té lloc a Moçambic. Explica'ns una miqueta en què consisteix, Marga.
Molt bé, gràcies per convidar-me. I res, només comentar la línia que tenim de treball aquest any, que bueno, és una línia que ja portem des del 2014 recolzant diferents accions amb aquest sector, no? Que és el sector dels mercats. Els mercats de Maputo, que és la capital de Moçambic, i més en concret amb aquest projecte els mercats de Misabene i Masambana, que són mercats que són informals, no? com es diu. Llavors, per què hem volgut treballar amb aquesta línia? No? Perquè per tal d'assegurar la higiene, la salut pública, no? la promoció del reciclatge, de la separació de residus i, per tant, pues, prevenir malalties associades a, pues, a aquesta insalubritat que moltes vegades existeix en aquests mercats.
Quan parles de mercats informals, Marga, què vols dir? No és com el mercat del dissabte a Vilafranca, on cada parada té el seu espai i paga una taxa i dona un servei?
En realitat, aquests mercats sorgeixen per la necessitat de la població que va creixent, es va estenent amb vivendes informals, o sigui, vivendes que estan fetes de materials reciclats, aprofitats, i llavors pues, hi va havent com una demanda, no? I llavors els venedors pues, s'instal·len en llocs una mica amplis i es posen allà a vendre. Què passa? Que, clar, com que amb aquests espais que ja es consoliden amb els anys, doncs no hi ha sanejament, no hi ha clavegueram, no hi ha lavabos, no? Pues, i es pot entendre la situació que es pot crear, no? Quan es venen els aliments, pues, potser sobre un tros de roba, o llavors, clar, totes aquestes coses, a vegades sense voler, no? Creen situacions de falta d'higiene pública i de contaminació de les coses que es venen. Llavors, per això, clar, aquests mercats informals estan cridats a passar a ser formals, no? Per dir-ho així. I llavors, per això, en diferents projectes hem anat creant petites infraestructures, no? Que ja són, bueno, amb espais concrets per cada venedor, no? Separats amb un desaigua, o sigui, perquè surtin pues, els residus, no? Amb lavabos pròpiament, ja perquè la gent pues, pugui fer-los servir. Són petites millores i també que s'acompanyen de sensibilització, no? Perquè la comunitat conegui pues, com s'han de tractar els aliments, com s'han de manipular, no? Com es prevenen les malalties hídriques, tallers per venedors i venedores, no? Que reforcen pues, aquestes mesures d'higiene. Són activitats que impliquen tota la comunitat, no? I també la direcció de mercat de la ciutat de Maputo, amb la qual pues, Barcelona té ja un protocol d'amistat signat des de fa molts anys i les acompanya, no? Amb aquesta capacitació pues, tant dels titulars d'obligacions com els de drets.
Per tant, des de Creu Roja tant heu incidit en la millora i en la gestió d'aquesta higiene i salubritat com en aquestes mm-hmm. activitats de sensibilització. Ataqueu els dos fronts, per entendre'ns?
Sí. Sí, l'equip de voluntaris, no, que és com el pilar fonamental de la Creu Roja, són voluntaris que són de les comunitats i llavors pues, van fent la sensibilització tant porta a porta, o sigui, com repartint fulletons, explicant a la gent pues, com les mesures de com es renten les mans, com, bueno, quins són els factors de contaminació, totes aquestes coses. I a banda, pues, es crea la infraestructura també per fer la separació, no? El reciclatge, bueno, petites iniciatives i que també treballem amb persones que recullen coses per vendre i reciclar, diguem, no? Pues que puguin tenir això més a l'abast, no? I que, per exemple, els nens pues no puguin passejar entre la brossa, no? I bueno, que això tot són coses que succeeixen en aquests barris i atrauen pues, insectes, atrauen animals, no? Coses que són, bueno, ja ho coneixem, no? Són focus de malaltia.
Uh-huh. Aquest no és el primer any que treballeu a Maputo, no sé si als mercats o en altres projectes, però hi porteu temps.
Sí, portem des de 2006 treballant a Maputo i tenim sempre dos línies, no? Una és la prevenció de la violència de gènere, que amb això també doncs, treballem amb els titulars de responsabilitats, que són les persones que atenen aquestes dones supervivents, no? La policia, doncs, els metges, bueno, perquè sàpiguen una mica què fer, com seguir els protocols, com atendre aquestes persones. I també doncs, treballem amb associacions de dones bueno, per capacitar-les, perquè puguin tenir uns ingressos, no? tenir una capacitació professional per tenir uns ingressos que les facin autònomes. Aquesta és una de les línies, no?, en la que Vilafranca ja va participar els darrers anys. I l'altra línia és aquesta que us comentava, no?, de la higiene i la salut pública als mercats. I concretament aquest any, a banda de Vilafranca, participa també l'Ajuntament de Montmeló, de Sant Joan d'Espí, de Santa Coloma de Gramenet i de Lloret. Llavors, amb aquests cinc ajuntaments pues, hem fet aquest projecte, que tinguem bons resultats i ja tenim una experiència, no?, d'aquests anys últims.
Quin calendari té el projecte? Va per any anual o treballareu més enllà?
Aquest en concret va començar el mes de març i està previst que acabi el desembre, perquè és un projecte una mica més petit, no? Habitualment fem projectes anuals o bianuals, però treballant amb la comunitat es va veure pues, que encara faltava una part del procés per tancar, no? I en concret això que comentava abans de l'espai de reciclatge, perquè la zona de basures, no?, pues estava molt deixada. Uh-huh. I llavors s'ha volgut fer la continuïtat per acabar de tancar bé aquests dos mercats, no?, de Missavena i Massambana.
Margarita Puigarnau, tècnica de Cooperació i Drets Humans de Creu Roja, gràcies per explicar-nos aquest projecte de Maputo que incideix en la salut pública d'aquests mercats informals i en el qual hi participa l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Ha estat un plaer. Fins aviat.
Gràcies.
Seguim des de l'estudi 1 de Ràdio Vilafranca, després d'acomiadar la Marga Puigarnau. I, Mònica, a nivell local i comarcal, quins projectes esteu treballant, Creu Roja? Bé, treballeu moltíssims.
Correcte.
Quins vols compartir, quins tenen relació?
Sí, avui us en volem explicar un. Nosaltres, a nivell local, a nivell de comarca del Penedès, tenim un equip de persones voluntàries que formen part doncs, d'aquest equip de drets humans, que tenim la voluntat de sensibilitzar a través de diferents accions dels drets humans. Ja l'any passat, de la mà de l'equip d'Ona Villas, que també hi ha un parell de persones voluntàries doncs, que hi participen, van proposar la transcripció o agafar el format del còmic Quan tanco els ulls recordo. És un còmic editat per Creu Roja i escrit per Cristina Bueno, i adaptar-lo a la oralitat de la ràdio, és a dir, donar veu a tots els personatges que hi formen part. Aquest còmic és un recurs que té a l'àmbit de cooperació i drets humans de Creu Roja i que s'ofereix a diferents centres educatius, especialment doncs, a secundària. I a través d'unes fitxes, d'unes dinàmiques, doncs, obrim aquest debat, posem sobre la taula les causes i conseqüències d'aquest fenomen migratori que actualment doncs, estem vivint. I específicament doncs, aquest còmic sí que intenta doncs, fer-ho des d'una perspectiva de gènere. Amb aquest material, amb aquest recurs, l'equip de drets humans, el que hem volgut fer és fer un vídeo. Fer un vídeo on agafem les diferents vinyetes i li hem posat veu. Creiem que amb aquest nou format es complementarà a tot aquest recurs doncs, que ja ens passen des de l'àmbit i que és molt interessant doncs, perquè serà més visual i més atractiu a l'hora de poder-ne fer difusió i aquest treball doncs, amb els joves.
Els joves, les noves generacions, són audiovisuals per definició.
Correcte.
I, per tant, molt millor el recurs vídeo
sí.
que no un llibre, tot i que és un còmic, i
tot
per tant,
i
prima
còmic.
La il·lustració.
El còmic és fantàstic. Voldria aprofitar per felicitar a la Cristina Bueno.
L'autora.
Sí, l'autora i la dibuixant. Jo diria que és una novel·la gràfica, a més de dir-li còmic, perquè és una història apassionant d'una mare vídua que fuig de la guerra de Síria amb dos filles i un fill petit, i tot el seu periple per arribar a buscar i al final aconseguir el recurs de ser acollit aquí a Espanya com exiliada, com refugiada, vull dir.
El còmic té uns anys, no? Fa uns anys que es va editar.
2018. Mm-hmm. 2018.
És una meravella, és veritat, eh?
Sí, i ella va, clar, cedeix tots els drets
a
Creu Roja.
I com se us acut agafar, això que explicava la Mònica, agafar el còmic i convertir-lo en un recurs videogràfic?
Bueno, quan ho hem vist, ja que col·laborem molt amb la Ona Villas, que és l'emissora local de Sant Pere de Riu de Villas, perquè hi ha un programa allà que es diu L'Hora del Conte i un per adults que es diu La Gruta de Mitjanit. Hi ha tot un equip de persones que fan de locutors. I jo vam pensar, la Rosa i jo, que, ostres, per què no adaptem això? Adaptar vol dir afegir una mica més de narració per contextualitzar, perquè ja si només és veure i sentir... I això hem fet i amb l'aprovació també de la Creu Roja i tenir la llum verda de poder entrar allí una mica i adaptar-lo. I després, clar, fer un càsting ja quasi... Hi ha 20 personatges.
Hi heu hagut de trobar 20 actors.
I hi ha bastants que són joves. I en el poble i col·labora també amb l'emissora uns quants, i hem pogut fer-lo. Ha sigut una mica complicat perquè no tots caben al mateix temps en un estudi tan petit i el tècnic i el director de l'emissora, Luis Miquel Cartilla, ha tingut que fer diverses gravacions i després ajuntar-lo, fer una postproducció que està fent ara. Bastant complicada.
Encara està en procés de postproducció.
Perquè ell també, que és molt bo a buscar i trobar efectes de so, perquè a més de les veus, hi ha molt efecte de so. Hi ha explosions, hi ha la guerra, hi ha el motor de la patera, hi ha molt crits, hi ha moltes coses que posarem. I alguna musiqueta també, em sembla. I això ja està en fase de postproducció. Després, com hem dit, el Ramon Vila, que col·labora també amb la ràdio, que també és president de la Creu Roja a Martorell, també convidarà ja al vídeo, o sigui, agafar, com ha dit la Mònica, les vinyetes i sincronitzar la veu amb les imatges. Però al final tenia un vídeo per poder mirar-lo en aquest
format. Per tant, no es filma de nou, sinó que el que
es fa
filma servir. Són les vinyetes
que ja existeixen, exacte, amb les veus ja...
I adaptareu tot l'àudio que tindreu del muntatge radiofònic.
Correcte. Això és el projecte que tenim entre mans. I
molt
tenim,
ambiciós,
tenim una data a tope, també.
Hi ha data límit, sí.
Que ajuda.
El dia 20 de juny, que és el Dia Mundial de les Persones Refugiades, doncs hem pensat que seria un molt bon moment, un molt bon dia, doncs, per fer-ne la presentació oficial.
Exacte.
Sí, sí. Per tant, abans del 20 de juny, d'aquí a un mes, això d'estar llest.
I serà, ja, estarà llest, ja.
Qui s'ha encarregat de l'adaptació, d'afegir aquest context que necessita el conte?
Dues persones de l'equip. Una que és exprofessora de català i el mateix Lluís Mi García, que és el director de la ràdio. I després ho vam passar per corregir també amb un expert en l'equip.
Exacte, hi ha una persona voluntària que és experta i ella ens va ajudar doncs, una miqueta acabada de perfilar-ho,
de polir,
de polir
no,
perquè ja estava molt bé. I després sí que el vam passar doncs, cap a l'àmbit, perquè la nostra referent, que és la Clara Vidal, i la Cristina Bueno, doncs ens poguessin donar aquest últim ok.
I què ha dit l'autora? Ja heu parlat?
Sí, hi hem parlat, està molt contenta, està molt orgullosa, li encanta aquesta iniciativa. L'hem convidada el dia 20 de juny, que vingui a Creu Roja. De moment té l'agenda bastant plena, però bueno, s'ho ha apuntat. Esperem doncs, que més endavant ens pugui donar bones notícies.
Ja ho direm en el seu moment, falta un mes i escaig, però teniu espai i hora? Així ho anunciem tot?
Sí, i tant, podem aprofitar. Serà el 20 de juny a la Creu Roja, a 8:15.
A Vilafranca?
A Vilafranca, sí, sí. La idea és fer una primera presentació de què és l'àmbit de drets humans, en què estem treballant actualment a nivell local i també a nivell provincial. Després donaríem veu a les persones voluntàries que poguessin explicar el projecte, projectaríem el vídeo, i després hi ha una darrera part que ens agradaria molt doncs, de convidar diferents testimonis, i de moment doncs, tenim confirmada l'assistència de la Rosa Rabani, que és una psicòloga vilafranquina.
D'origen iranià.
D'origen, correcte.
Rosa, explica'm quin paper has jugat en tot aquest procés.
Bé, primer de tot dir lo satisfeta que estic de poder participar en un projecte així, no? Resulta que tenim molta activitat a la ràdio i els adolescents que coneixem allà al poble, no? I que saben doncs, que tenim aquest projecte, estan molt contents perquè diuen, ostres, mira, ara sí que podem dir que tenim un projecte que ens inclueix, que ens interessa als adolescents, perquè això és abans a l'escola no ho expliquen i volen saber què és el que passa en el món, no? I realment ha estat una bona activitat i una bona resposta per part de tots aquests adolescents que volen participar en projectes d'aquests com el conte. De...
S'han implicat, vaja.
Sí, 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 i la Rosa fa la protagonista.
Ah, això
ho deies? Jo faig
la Sara, la mare.
És aquesta siriana que fuig.
Sí, 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 sí. No, és molt interessant perquè... És clar, molts adolescents que hem parlat diuen, és que això és anar a l'escola, no s'explica mai aquestes històries. I nosaltres ho volem saber, no? Llavors, està bé aquest interès que tenen, no?, de poder participar en aquestes activitats i projectes que els posen al dia del conflicte mundial que hi ha a tot arreu, no? I pensen, bueno, nosaltres tenim molta sort perquè no patim això, però sí reconeixen i volen saber què és el que està passant.
I el Robert, quina veu fa?
Jo faig la veu d'un personatge que és un amic de la mare que porta el cotxe fins a la frontera de Turquia perquè poden, i mantenen un contacte durant tot el viatge per WhatsApp. Però ell decideix quedar-se perquè pensa que no té fills i el personatge pensa que pot fer més quedant-se a Síria que fugir.
Trobo que heu interioritzat molt, no?, aquests personatges.
Sí, sí, sí. És veritat. A més, té la capacitat de poder explicar. Perquè quan llegeixes el conte, el llenguatge que hi ha és molt... És la mare que protegeix els fills, però no hi ha ràbia, no hi ha males paraules. Al contrari, no? Dintre d'una situació així et podrien sortir paraules gruixudes, no? Doncs no n'hi ha ni un, al contrari, no? I això és, està bé, està molt ben fet.
Un cop es presenti tant la versió radiofònica com el vídeo del còmic, aquest proper 20 de juny, serà un recurs per anar a les escoles, Mònica? Potser els voluntaris també hi aniran, a les escoles? Com ho fareu?
Sí, a partir d'aquell moment, clar, aquest recurs no només es quedarà a nivell local, sinó doncs, que entrarà dintre d'aquesta cartera de drets humans a nivell provincial. Llavors ens replantejarem a nivell d'equip com hem de funcionar. Perquè, clar, per poder portar-ho als centres educatius, prèviament, l'equip ha d'estar format i hem de poder tenir disponibilitat per donar resposta a totes aquestes demandes que ens puguin...
A les peticions que arribin, no? Clar.
Llavors, ens hem marcat, això ja ho hem treballat, a nivell d'equip, hem dit, primer fem la presentació i després mirem com podem arribar als centres educatius, sí, obrir-ho a través de joventut o anar als serveis, no sé, ja mirarem a veure com ho podem fer. Ens vam estrenar l'any passat amb una escola de la comarca, vam tenir el suport de la Clara Vidal, que és la tècnica de drets humans, ella ho va dinamitzar i els voluntaris doncs, anàvem d'observadors i de donar suport. Però bé, això va ser una vegada i ara hauríem de ser nosaltres qui lideréssim el taller. Per tant, primer presentem i després ens continuem formant, perquè són temes molt complexes, i hem d'explicar-ho bé i fer una bona sensibilització, una bona conscienciació als joves, que són el futur d'aquesta societat.
Em sembla que és important mencionar això, que fem una bona formació abans d'anar a presentar aquest recurs. Hi ha una formació... rigorosa.
Però us faria il·lusió.
Sí, sí, i tant.
Un cop formats.
I tant.
Sí, Rosa, també.
Molt.
I tant.
Sí, amb ganes. Doncs nosaltres amb moltes ganes de descobrir la versió radiofònica i la versió videogràfica en vídeo d'aquest còmic. Quan tanco els ulls, recordo que han estat preparant aquest equip de voluntaris a Mona Villas i després que ruli i que sigui un recurs ben útil. Gràcies per venir avui a Ràdio Vilafranca a explicar-ho i molta sort.
Gràcies.
Merci. Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, són 11:45. Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. La Generalitat ordena a la Bisbal que admeti a tràmit la consulta per les Planes del Vent. La Comissió de Control de Consultes Populars No Referendàries, depenent de la Generalitat, ha donat llum verda a la consulta que un grup de ciutadans de la Bisbal del Penedès vol impulsar sobre el futur polígon industrial de les Planes del Vent. L'òrgan de la Generalitat ha acceptat les al·legacions presentades per la comissió promotora de la consulta i ha ordenat l'Ajuntament de la Bisbal que admeti a tràmit la sol·licitud. La resolució arriba tot just 10 dies després de, des de l'equip de govern de la Bisbal rebutgessin aquesta consulta amb l'argument que només es dirigia a una part de la població. La comissió promotora va presentar aleshores aquest recurs indicant que la legislació actual no permet a les iniciatives ciutadanes organitzar consultes per tot el municipi. La resolució de la comissió de control els ha donat la raó. L'Ajuntament d'Olèrdola reforça la brigada i preveu acabar aquest 2024 amb fins a 10 efectius, el doble dels que estaven en actiu fa menys d'un any. El reforç del servei de la brigada de l'Ajuntament d'Olèrdola ha permès afrontar tasques que havien quedat desateses o cobertes de manera insuficient per manca de personal, com la reparació de voreres o el manteniment de vorals. Ho ha assenyalat així el regidor de Via Pública, Jordi Álvarez, que feia notar que en actiu ara estan a la brigada 8 treballadors, quan fa menys d'un any només n'eren 5. La convocatòria de borses de treball per cobrir baixes ha permès que es poguessin fer aquestes actuacions de millora a la via pública o que ara es pugui garantir la neteja de marges amb vorals de camins. L'Auditori Maria Rosa Juncosa ha acollit els dies 14 i 15 de maig la 33a edició de la Cantània Memorial Josep Anton Casas de Música a l'Escola, un esdeveniment musical i pedagògic que aplega totes les escoles de Vilafranca i algunes de la comarca en el seu final d'etapa de primària. Avui hi haurà la darrera sessió. Durant tot el curs han estat treballant per poder realitzar aquest concert, un gran espectacle musical i coreogràfic tant per l'alumnat com per la família i amics, ja que és una de les activitats musicals més estimulants per donar entrada a l'estiu. En aquest projecte tan complex hi participen moltes persones i institucions. En aquest cas, l'Ajuntament de Vilafranca, a través del seu Servei de Cultura, l'Auditori de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Avui, dijous 16 de maig, a 6:15 de la tarda, hi haurà un nou concert. Queden poques entrades disponibles i es posaran a la venda el mateix dia de cada concert al preu de 6 euros, una hora abans de començar, a les taquilles de l'Auditori. Olesa de Bonesvalls es prepara per la primera edició de Vinum, una fira per celebrar el vi del Garraf. L'esdeveniment tindrà lloc el proper diumenge 26 de maig a l'Hospital del Cervelló, amb la participació d'un total de 9 cellers del Garraf. A més de degustar els vins de la regió, els visitants podran gaudir d'una oferta gastronòmica de la mà de 4 establiments. Per a aquells que vulguin aprofundir en el món del vi, s'han organitzat 2 maridatges de 4 vins i formatges catalans premiats a càrrec de Caram Caram, a la Capella de Santa Maria. També hi haurà un taller de pintura amb vi a càrrec de Marta Aranyó.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 5 minuts de 11:45 i anirem tancant programa tal com fem cada dijous de Bracet de la Música. Avui tenim cita amb les nostres ones de música, que ens apropa la directora de l'Escola de Música de Sant Sadurní, que ens espera a la capital del Cava per reprendre la seva petita història de la música. Tornem, doncs, a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, explica'ns.
Com bé dius, una vegada al mes la que ens visita és la Janet Porter, la directora de l'Escola Municipal de Música de Sant Sadurní. Janet, molt bon dia, com estem?
Bon dia, doncs molt bé, aquí intentant mantenir-me en mis 13.
Plena primavera, per tant, moment de plena activitat a l'Escola Municipal de Música, oi?
Sí, 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 hem anat a saco i bueno, encara ens queden algunes cosetes més. El dissabte passat vam fer la Marató de Pianos, que va ser tot un èxit, com cada any, molt intens, però molt bé, que una vegada més donem les gràcies a la gent de joventut i de l'índex que ens han ajudat molt i que ens acullen en la capella, que és una meravella. I ara ja doncs, tenim les preinscripcions per l'alumnat nou, que comencen el dia 21, del 21 al 31, que com a gran novetat d'aquest any recordar a tothom que fem tarifació social, per lo qual és interessant conèixer les condicions que estan a la web i que hi ha tota la informació amb les ordenances, perquè és una nova cosa que pot ser que ens ajudi a que més gent pugui venir i tingui accés a la música, i això ens fa moltíssima il·lusió. D'altra banda, a nivell més de concerts, tenim l'última edició de la Combo Gira, que aquest cop serà el dia 31 a Sant Esteve de Sesrovires. El dia 9 de juny serà el concert de fi de curs a la plaça de l'Església, cap a les 7. Tothom hi està convidat i realment és un concert que mola molt perquè hi ha gairebé tota l'escola de música fent coses. Després tindrem les audicions del 10 al 14 de juny i el dia 15 un concert de bandes sonores que farem a la Fascina amb la col·laboració d'algunes de les alumnes de cant, amb les bandes, les bandes sonores, amb les bandes. I amb això i un biscoig, pues, ja haurem acabat.
Aquí hi ha la recta final de l'Escola de Música, últimes activitats. I ara que ja hem repassat ràpidament, com fem sempre, agenda de l'Escola de Música, reprenem.
Reprenem un capítol més de la meva petita història de la música, que recordo sempre no pretén ser una història de la música, sinó intentar, doncs, dins del que ha sigut important per mi musicalment parlant, doncs anar fent una miqueta de cronologia de lo que és. No? I en aquesta setena edició, diguem-ne, capítol, entrem en el rock. I clar, tenint en compte que jo vaig començar cantant rock, pop, però bueno, és la que més propera. I per tant, em costarà molt fer-ho només amb un capítol o dos, per lo qual és probable que ens haguem d'allargar. Perquè, clar, el rock és una paraula que engloba moltíssims derivats, moltíssims estils, que es barreja amb molts altres estils, com el jazz, com la fusió, com la música clàssica. Ja hem fet fins i tot algun capítol de músiques clàssiques adoptades pel rock. Hem fet molts capítols que hem tocat algunes d'aquestes coses que sentirem avui. Però jo em centro més en això que us dic, amb la que he viscut a casa meva. Ja us ho he comentat alguna vegada, s'escoltava moltíssima, moltíssima música, gairebé tot el dia sonava algo. I si de mons pares vaig heredar sobretot el gust per la música clàssica, per la música d'autor, cantautors, òpera, tota aquesta vessant més clàssica, per dir-ho d'una manera, dels meus germans grans, vaig, diguem-ne, mamar aquest tipus de música que avui escoltarem, almenys la primera part. I per mi va ser música que em va influir de tal manera que encara avui en dia és una música que escolto, que repeteixo, que aconsello, perquè és música que crec que són molt potents i que porten molt, perquè són, en general, d'una gran qualitat compositiva i val la pena escoltar-les. Així que, sin enrotllar-me mucho más, us presento un estil musical que en aquella època, clar, jo és el que dic, no? Escoltava molta música clàssica i la música moderna, entre cometes, que escoltaven els meus germans era el que també se n'hi diu rock progressiu, però en aquell moment n'hi dèiem sobretot rock sinfònic, ¿vale? Era una música que, tot i ser dins del rock, tenia aquestes treball de composició complexa i amb molts elements, no? S'hauria de fer un capítol només del rock progressiu, perquè hi ha moltíssims grups i superpotents, i a més lo seu seria escoltar tota la peça sencera de cada vegada. Però ja sabem que això només són tastets, així que us animo, si us plau, a aquestes músiques que escoltem o que mencionem avui, busqueu-les i escolteu-les, perquè són, jo crec que són molt importants dins de la història de la música. Dins d'aquest rock sinfònic o rock progressiu hi havia molts grups, com el que escoltarem, que són els grans King Crimson, però també hi havia, doncs, Pink Floyd, Jethro Tull, Yes, Genesis, Emerson, Lake and Palmer, Camel, Mike Oldfield, Alan Parsons Projects i moltíssims més. Hi ha alguns molt, molt interessants. Però avui us proposo el que us deia, el que per mi va ser el pare de tot el demés, que és King Crimson. En aquest cas us poso un tema del disc de King Crimson, In the Court of the Crimson King, que és del 69, jo tenia 5 anys, i el tema és el que porta títol a l'àlbum. The chains of prison moons are shattered by the sun. I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Quin greu que em sap treure. A mi és que, de veritat, a mi em posa la pell de gallina. Jo crec que totes les peces que us posaré avui em posen la pell de gallina. I King Crimson és, ja us ho dic, Déu. Que, de fet, és el que comentava. Vam fer un programa sobre les músiques aquestes que havien influenciat, o sigui, que havien sigut bastant influenciades o que directament versionaven músiques clàssiques, i King Crimson era entre elles, però també hi havia això, Emerson, Lake and Palmer, Deep Purple i molts altres que també són grans, molt importants en la història. El segon grup d'aquesta època que us posaré és un altre que per mi va ser bastant referent, encara que sigui bastant diferent, que és Camel, que va ser un grup que va fer poca producció de discos, crec, però en el tema que escoltareu ara del seu disc Mirage, que es va fer el 74, ja tenia 10 anys, que es diu Lady Fantasy, veureu que també hi ha una força simfònica important. Vale, no tornaré a dir el mateix, per joder. Vale, després, una miqueta més endavant, va caure a les meves mans un disc que per mi també és un disc on hi ha un abans i un després. Val? Bàsicament perquè va ser... Jo sempre dic en mig en conya, però no és tant en conya, que va ser el meu primer professor de cant, el senyor David Bowie, que em va revolucionar el cap, em va fer petar el cap directament. I amb el disc que us proposo avui, que és el Hunky Dory, que és del 71, jo me'l posava i tenia la gran sort de que hi havia les lletres de les cançons. I per tant me'l posava i em posava a cantar com una loca David Bowie. I per això dic que va ser una miqueta el meu primer professor de cant, perquè el vaig cantar milions de vegades i vaig aprendre moltes coses al cantar-lo. Així que us presento una cançó. És un disc que probablement molta gent diu no és el millor ni molt menys, vale, m'és igual, per mi és el més important. I la cançó que us proposo d'aquest primer disc Hunky Dory és Oh, You Pretty Things.
Wake up your sleepy head, put on some clothes, shake up your bed, put another log on the fire for me. I made some breakfast and coffee. Look out my window, what do I see? A crack in the sky and a hand reaching down to me. All the nightmares came today, and it looks as though they're here. What are we coming to? No room for me, no fun for you. I think about a world to come where the books were found by the golden ones, written in pain, written in all by a puzzled man who questioned what we were here for. All the strangers came today, and it looks as though they're here.
Què, no m'imagineu allà cantant a grito pelau al menjador de casa? Doncs sí, sí, el Bowie ha sigut un referent per mi i tots els meus alumnes de cant ho saben, perquè tard o d'hora els hi faig cantar. Un altre dels meus imprescindibles és un senyor amb una trista història, o no tan trista perquè la va superar bastant bé, i és el Robert Wyatt, que va ser el bateria d'un grup també molt mític, que és Soft Machine. I altres grups que van néixer des de Soft Machine, però que un bon dia va caure d'un tercer pis i va quedar paralític, de cintura cap avall. Clar, la bateria és imprescindible també tenir les cames. I llavors es va posar a prioritzar, que ja ho feia abans, però a prioritzar el cantar i el composar. I va fer un disc que per mi és un dels millors discs de la història de la música, que avui n'estic dient diversos, que és Rock Bottom, que es va ser del 74, ja tenia 10 anys jo, i us proposo el Sea Song, que és aquesta cançó que està sonant i que és deliciosa.
Just in a car.
Suspiro. Bé, doncs ara fem ja el salt a la dècada dels 80, que avui només podrem tocar les de puntetes, però que a la propera edició tocarem més a fons, perquè allà ja començava a comprar-me jo els meus propis discos. I un dels grups que per mi van ser també puntals i que també escoltava dels meus germans, són els grandiosos Talking Heads, que, dels quals van derivar molts altres grups, perquè allà no hi havia cap dels seus membres que no fos potentíssim, especialment David Byrne, però qualsevol d'ells també tenia molt a dir. I el disc que avui us porto és el Remain in Light, i el tema és Cross-Eyed and Painless, que segur que ho he pronunciat fatal, perquè és molt present el fantàstic i característic baix que tocava la Tina Weymouth. Tot i que hi havia moltíssims artistes, músics, creadors boníssims en aquella època, com ara, però en aquella època és la que vaig viure més intensament, com Frank Zappa, per exemple, que no hem posat res, o Adrian Billy, o Brian Ferry, o moltíssims. Per mi, la Santíssima Trinitat eren cinc. I eren Robert Fripp, de King Crimson, David Byrne, de Talking Heads, David Bowie, claro, com no, Robert Wyatt, i a l'últim, Brian Eno, que l'he deixat a l'últim perquè el disc que us posaré és del 90, per la qual he fet un salt, ahir me l'he sacat de la manga. Però és que realment és un disc que m'encanta, que va fer junt amb John Cale. Però Brian Eno ha fet de tot, i fa molts anys. Vull dir, va treballar amb Bowie, va treballar amb Roxy Music, va treballar amb un munt de gent, i també moltíssim en solitari, i té l'especialitat, i amb Talking Heads també, i amb Robert Fripp, té l'especialitat d'ajuntar-se amb gent molt bona, però és que ell sol també és molt bo. I en aquest cas, com us deia, és un disc que va fer el 90, que es diu Wrong Way Up, que el va fer amb el John Cale, un altre potentíssim. I el tema que us deixo per despedir-me, perquè és deliciós, és Lay My Love.
Doncs, Janet, amb aquest tema de Brian Eno ens acomiadem avui amb aquest repàs express a aquesta història del rock que continuarem durant els propers mesos. Com sempre, és un plaer tenir-te més a més al Penedès en Xarxa, i ens retrobem el mes vinent. Que vagi molt i molt bé.
Molts petonets. Adéu.
Doncs marxem, i en aquests mateixos moments a Vilafranca cau pedra, cau calamarsa, no sé la mida, perquè no he pogut mirar per la finestra, però veia els companys que miraven i sentia els cops. Esperem que no faci mal. D'aigua sí que necessitem, de pedra no, que faríem el bé aquests cultius incipients i aquesta floració del mes de maig. Gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos aquest dijous. Ja hem estat des de les 9, com cada matí. Pleguem ara, quan falten un parell de minutets per les 12. Tot seguit uns anuncis i de seguida el butlletí de notícies. Demà ens retrobem aquí, de 9 a 12. Adéu-siau.